A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 28 de maig, i ja sabeu que l'últim dijous de cada mes és una mica diferent. Començarem el programa parlant de moda, perquè d'aquí poc més d'una setmana se celebra la 55a edició de la passarel·la Adlib i volem conèixer més detalls. En parlarem amb la consellera de Promoció Econòmica del Consell d'Eivissa, Maria Fajarnés, i també farem comptes amb l'assessora financera Raquel Corral. Coneixerem en profunditat el teixit associatiu de les Pitiuses, perquè parlarem amb el president de l'Associació de Voluntaris d'Eivissa, en Joan Sillero, i completarem el programa d'avui sortint en missió consular amb el músic eivissenc Rafael Adobas Bayoc. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comença amb la repassada a l'actualitat parlant del consum de gas del Riure, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys per gestionar les bombones d'òxid nitrós confiscades al municipi. Es tracta d'un residu considerat perillós que també suposa un mal de cap als hotelers de l'illa.
Sí, en poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós a envasos d'1 o 3 quilos que els turistes pugen a l'habitació de l'hotel. Unes bombones que representen un problema greu pels hotels, que els s'han de portar a un dels 3 gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba amb les premses de la planta de transferència mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros el quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos, ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es a través de nuestros gestores autorizados medioambientales.
Però si l'ampolla està buida i aquí les accepta sense cap càrrec, així que per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni, adverteix del perill.
Són pràctiques que la veritat és que jo com a gestors o com a tractament de residus no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros cada any per portar-les a un gestor autoritzat.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, per parlar del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles, perquè el Consell d'Eivissa el reforçarà amb 2 línies noves al polígon de Montecristo. La institució insular assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals més i que es reduirà així la llista d'espera.
Sí, paral·lelament, el ple del Consell aprovarà inicialment aquest divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El PSOE d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei a l'illa. Elena López és consellera del PSOE.
Hi haurà entre un transitori i al final aquella el que acabarà sent no és una estació d'ITV, sinó que el que acabaran mentre els funcionaris estiguin allí és controlant, diguéssim, el servei a les empreses privades. Però tu no podràs anar com a ciutadana a usuària de la ITV. Si tu vols fer la revisió del teu cotxe, hauràs d'anar a una empresa privada i pagar, òbviament, una taxa molt més elevada.
Continuem ara parlant d'educació, perquè l'Ajuntament de Sant Josep executarà millores en 4 escoles d'infantil i primària per un valor de 445.000 euros gràcies a un conveni amb la Conselleria d'Educació, que afronta també l'ampliació dels instituts de l'Algarp i de Sant Agustí. I dimecres es van reunir amb 2 administracions.
Sí, en la reunió es van traçar les línies per ampliar els instituts Algarp i Sant Agustí, ampliacions previstes en el Pla d'Infraestructures de la Conselleria, però que encara es troben en una fase fase inicial i que no compten amb avantprojecte. Escoltam el conseller d'Educació, Antoni Vera.
No se trata tant d'obrir línies noves com de poder, sobretot, donar més cabuda a tots els estudis de formació professional que han anat creixent dins el municipi, dins aquests instituts. Per exemple, Salgar té tota la seva part d'activitats esportives, nosaltres hem ampliat l'oferta, però, clar, evidentment, el centre necessita créixer.
També es va definir el conveni que permetrà diverses millores en quatre centres d'infantil i primària, que són l'Urgell, Can Guerxo, Sant Jordi i Ses Planes. Són reformes a les cuines, menjadors i lavabos d'aquests col·legis. Vicent Roig és l'alcalde de Sant Josep.
Conveni que repeteix que ens ha ajudat molt a posar ordre, ens ha ajudat molt sobretot a donar respostes. La majoria de les coses o de les necessitats que reflecteix aquest conveni quedaran fetes ja pel proper curs.
Com deien, les feines previstes als centres d'infantil i primària compten amb un pressupost conjunt de 445.000 euros.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant un dia més de la problemàtica de l'habitatge a l'illa, perquè la policia local de Sant Antoni ha detectat 73 vehicles susceptibles de ser emprats per acampar o per noctar de manera irregular i tramita 19 denúncies.
Sí, ha estat durant el primer mes de la campanya intensiva de vigilància que es va posar en marxa a finals del mes d'abril. Els agents han inspeccionat 37 autocaravanes, 20 caravanes i 16 vehicles que es podien utilitzar per dormir. Com a resultat d'aquestes actuacions s'han interposat 19 denúncies, 15 per acampar o per noctar amb vehicles de motor en sol rústic i 4 per infraccions de l'ordenança municipal per dormir a vehicles a sol urbà.
Idò, Nieves, ho deixem aquí, després t'escoltam.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts i nosaltres ara començant parlant de Moda Clip. I doncs sí, com ara us deia, avui volem començar el programa parlant de moda i és que falta poquet més d'una setmana per la pròxima edició de la passarel·la Adlib. Serà el dissabte 6 de juny a les 9 de la nit, a més ho podreu veure per IB3 Televisió i volem saber més detalls d'aquesta passarel·la i per això a aquesta hora ja podem parlar amb la consellera de Promoció Econòmica i Empresarial del Consell d'Eivissa, Maria Fajarnés. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Un plaer estar una vegada més amb altres.
Què ens espera la passarel·la d'enguany? Alguna sorpresa que puguem explicar avui als oients del dia Eivissa i Formentera o tot és un secret fins al dia de Sant Estrena?
No vull avançar gaire cosa. El que vull és que la gent vengui el dissabte 6 de juny allí a la plaça de Sarriba pues, a disfrutar no només de les creacions de 12 dissenyadors que participen en aquesta edició, sinó també de l'espectacle que estem organitzant.
També hi haurà, per tant, moda i això sí que ja podem avançar. Hi haurà espectacle que sempre és tot una sorpresa i que es combina, no?, aquests espectacles amb les creacions d'aquests 12 dissenyadors. Es manté una mica la xifra respecte als últims anys, veritat?
Sí, es manté la xifra. Un guany per motius personals. Hi ha dos dissenyadors que no poden participar, però l'any que ve els tornem a esperar en altres.
I quines són aquestes 12 firmes que participaran en la passarel·la d'enguany?
Pues no me'n vull oblidar ninguna, però Antoni Bonet i Vimoda, que enguany, a més, compleix 25 anys de sa marca dins Adlib. També Ivana Mestres, que compleix 15, Virginia Balt, Elisa Pomar, Mònica Maxim, Piluca Ballarri, Bizastons, Estribancos, Espardenyes Torres... Bueno, en definitiva, tots excepte dos firmes.
Excepte dos firmes que han participat els últims anys. 25 anys ja d'Ivy Moda formant part d'Adlib, 15 anys d'Ivana Mestres, realment són totes elles firmes molt consolidades, veritat?
Així és, l'altre dia els hi vaig traslladar la meva més sincera enhorabona perquè 25 i 15 anys respectivament no és poca cosa tot el que han aconseguit dins Adlib.
La gent que volia anar a veure la passarel·la allà en viu s'ha d'inscriure, és entrada lliure, explica'ns una mica per la gent que volia anar de públic, que també és una cosa com molt arrelada a Adlib, no? Aquestes passarel·les a peu de carrer, una cosa... Indústria,
clar,
per una
no
banda,
només,
però...
Efectivament, no només és una passarel·la a l'ús, sinó que també és un esdeveniment molt important, molt important per Eivissa, perquè és per això, precisament, perquè hi puga anar tothom.
i què ha de fer la gent per poder assistir com a públic?
Res, entrada és gratuïta i fins a completar aforament i el mateix que a Vara de Reis, si hi ha gent que per no pot seure, doncs podrà estar al voltant de peu.
Uh-huh. I ja hi haurà càmeres també, pantalles, volia dir, per poder sí, seguir l'esdeveniment?
Sí, també hi haurà pantalles per poder-ho visualitzar.
Per la gent que ho sabem, sol acumular-se molta gent fent cola per poder seure, però si no es pot seure hi haurà això, pantalles repartides per la zona.
Hi haurà pantalles, són 1.000 cadires d'aforament i llavors bueno, també s'està valorant per part de l'autoritat portuària si en el mur es podrà accedir, i que també seria una zona molt bona per veure la desfilada.
Any rere any, Maria, les passarel·les són cada vegada més espectaculars, cada vegada més llarga. Aneu amb aquesta sintonia enguany també?
Sí, any rere any ens trobem davant un nou repte. El principal és trobar una ubicació diferent respecte a la de l'any anterior, perquè el que ens agrada no només és mostrar moda, sinó també mostrar lo polida que és la nostra illa. I cada any és un repte. Llavors ja és muntar el concepte creatiu de la passarel·la, llavors tota la part de producció, ara estem en plena producció tècnica, i bueno, un repte, però contents.
La veritat que un repte. I ho recordàvem, dissabte dia 6 de juny a partir de les 9 de la nit, però arribar una mica abans si voleu agafar lloc, això sí. Plaça de Sarriba, un lloc emblemàtic també per la història de la moda adlib. Maria Fajarnés, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tots els detalls i estarem molt pendents.
Moltes gràcies, Laura.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i de seguida continuem amb el programa aquí a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Fem comptes.
I doncs sí, com fem una vegada al mes, obrim el temps que dedicàvem a l'economia aquí al programa, i per això ens acompanya ja aquí a l'estudi na Raquel Corral, consultora financera a OBB. Bon dia, Raquel.
Bon dia, Neus, com estàs?
Molt bé. De què anem a parlar avui?
Pues mira, anem a parlar d'unes cosetes que ens varen deixar pendents del mes passat, vale? Perquè el mes passat varen parlar de com organitzar les finances ara que venia l'estiu, que la gent comença a fer feina i que vol estalviar, té objectius de final de temporada. I, bueno, avui parlarem de les despeses que es fan que no ens donem compte, el que es diu despeses formiga. No sé si les coneixies.
No coneixia aquest concepte.
Pues mira,
es diuen formiga perquè són petites, suposo, despeses petites.
I que ens buiden la butxaca i no ens adonem que ho fan, vale?
Perquè poquet a poquet anem gastant, no, suposo. I...
Sí, els típics cafès que no ens adonam, la típica subscripció de Netflix que quan te n'adones dius, ostres, quants cops al mes he estat mirant Netflix?
Sí.
Cap. I dius, em mereix la pena pagar... No, però és per si de cas, quan em diuen aquesta frase, per si de cas, i jo, ostres... Pensa-t'ho bé.
Sí, sí, sí.
Pensa-t'ho bé.
I quines són aquestes petites despeses invisibles?
Doncs pues mira, anem a enumerar una sèrie de despeses que ara que arriba l'estiu, pues, que espero que els nostres oients ho tinguin en compte. Doncs pues mira, els cafès diaris, per exemple, el menjar a domicili, les subscripcions oblidades, per exemple, Netflix, Disney, etc. ¿vale? Totes aquestes compres impulsives online. Vale? Bueno, ara que hem passat es medieval, que, bueno, vos anava a dir enhorabona per la cobertura, que
moltes gràcies.
Bueno, això era un món, no?, d'impuls de compra. Ostres, que polit, això... Bueno, però bueno, és normal, és un moment important la fira medieval, però aquí és veritat que se'n va molts diners. Què més? Pues, petites comissions bancàries, que no ens adonam tampoc. Lo típic de m'han cobrat 2 euros per fer no sé què gestió. ¿Vale? Ja. Pues, aquestes coses... Quan la gent me diu, ah, bueno, però és que són 2 euros, sí, però 2 euros aquí, 2 euros allà, fan...
A poc a poc.
Fan poc a poc, sí. Aquestes formiguetes es fan més grosses. Sí,
és com dius això dels cafès diaris, no? Que sembla que pagàvem ahir 1 euro, 2 euros pel cafè cada dia, no te n'adones i, i clar, va baixant.
Sí, i al final és un canvi d'hàbits, perquè, per exemple, tu, si tu fas un cafè diari, per exemple, 2 euros, si ho multipliques per 30 dies, bueno... potser no fas feina els 30 dies, no? Però que vas a treball i fas 1 o 2 cafès, ¿vale? Bueno, pues el canvi d'hàbit seria, i perquè si tu tens aquest hàbit, no t'adus un termo de casa,
per exemple,
¿vale? Estàs fent, estàs duent un, ja ho tens planificat, ¿vale? No, però és que no m'he donat temps perquè per es matí és que m'aixec i me'n vaig a fer feina. Ostres, pues t'aixeques 15 minuts abans i tu fas, te fas els sàndwichs, els bocata, el que tu vulguis, més el cafè, i t'ho durs. Al final és un canvi d'hàbits, eh? No és més que... si te n'adones, és una qüestió de que la gent està molt còmoda i li és més còmode pagar que no planificar-se, no? Els temps.
Però també penso, per exemple, perquè pot haver-hi gent que digui, no, és que jo vull anar a fer el cafè cada dia. També podem tenir-ho en compte a l'hora de fer el nostre pressupost o les notes. Vull dir, no oblidar-nos d'això, d'aquests 30 euros o els sous que siguin. Tenir-ho també en compte, que igual també pot ser una forma de dir, val, jo vull fer aquest cafè cada dia i he de tenir en compte que cada mes gastaré tants de sous, som conscients.
Exactament, i si t'ho pots permetre, vale. Però quan me diu la gent, és que no tinc ni 50 euros per estalviar per la meva jubilació, diu, espera't, segur que els trec. No, impossible, i després els trec.
Clar.
No, però, per exemple, un exemple molt bàsic. L'altre dia, un repartidor que venia a casa me contava, que ja me coneix, que gasta 10 euros diaris entre bocata, cafès, bueno, el que li agafa... Sí, eh? Es compra s'aigua perquè va als supermercats i tot això. Diu, ostres, perquè no te deus l'aigua de casa, no? Però si li vaig preguntar, i quants de dies fas feina? Doncs pues 6, perquè el dissabte també reparteixen. 10 per 6 són 60. 60 per 4...
Si són sous que podem estalviar,
hòstia, efectivament. Hòstia, és pastar, eh?
Sí, sí.
Hòstia, i me diu, és que no pots estalviar 50 euros per la teva jubilació. Després, si no ho fas, quan arribis a aquest moment, te'n recordaràs de mi i es va quedar així un poc... Bueno, vale, tienes razón.
Parlaves també de les subscripcions oblidades. Potser és millor pagar la subscripció anual per adonar-te'n de la despesa que suposa?
Bueno...
Pots
fer 2 coses. Primer, almenys un cop al mes hauries posar-te a fer els davant de la compte corrent, de mirar quines despeses tens. Les sumes i tomes consciència. És veritat que és com un síndrome, i no és broma, que n'hi ha gent que prefereixo no mirar-ho. Entens, és com que estan autoenganyant-se, que ostres, no ho miro perquè si no pareix que em tenen que retallar aquí i allà.
Yeah.
Però, i t'he dit que això també ve, bueno, és una història molt llarga de creences, de que potser han viscut alguna carència en casa, de que potser s'han tingut que retallar coses a casa en algun moment perquè no arribava, la família no arribava, i ara és com que vull viure com jo vulgui per no enfrontar-me en això, no? Que, yeah. I ho confundeix. O sigui, el que és un autoenganyo és que no volen mirar les comptes per aquesta creença, yeah. No? Yeah. Que tenien.
Però per ser conscient del que gastem, si volem estalviar, clar, és necessari adonar-nos primer de en què estem gastant els
nostres
sous. Sí,
totalment. No es tracta, i una cosa molt important, no es tracta de deixar de gaudir. Vale? Jo sempre li dic, això no es tracta que jo aquí som la que te vinc a retallar les coses. No. Perquè jo sempre ho dic que tenen que gaudir. Vale? Sinó que ordena tot això perquè el dia de demà, quan ja no tinguis les mateixes forces per fer feina, pues a lo millor dius, ostres, per què no vaig fer això, no?
És una qüestió, jo crec, de planificació. Igual que, per exemple, anava al supermercat amb una llista de la compra per no agafar-ne, perquè també suposo que aquí també hi hauria d'aquestes despeses formiga, no? D'això que no te feia falta, però com que la veus allà, l'agafes, no?
Sí,
feim això, és una mica de posar ordre i veure a què volem destinar els nostres sous i organitzar-nos una miqueta i ser conscient en què...
Bueno, mira, de fet, jo sóc una friqui dels vales d'Aroski, o sigui... Bueno, no li puc fer publicitat, no? Però, bueno... Jo sóc una friqui dels típics vales d'aquestos de uno per aquí, uno per allà, uno per allà, saps? O sigui, sí. que i diu, però ostres, Raquel, tens necessitat? Digo, és que no és qüestió de necessitat, pareix tan bé que si gastes més, que si tu tens sous, que te pots permetre gastar, i per què no puc? A mi no m'agrada pagar de més.
Ja. Yeah. I com no t'agrada pagar de més, per tu i pels nostres oients, com fem per evitar aquestes petites despeses invisibles?
Bueno, pues sobretot controlar, posar-nos davant de SAP o de... O mira, un truc més senzill, guarda tots els tíquets del dia. ¿Vale? Bueno, de fet, això és un mètode, bueno, que està molt de moda, el mètode Kakebo. No, ja parlarem un dia d'això.
Sí.
És un poquet llarg. Però que tu guarda tots els tiques del cafè, aunque siguin petits, del cafè, de la zona blava, de lo que tu vulguis, i ho guardes. I, per exemple, el dia que tu tens més tranquil·litat, dissabte matí, dissabte per la tarda, agafes tots els tiques i sumes. I tu poses en un Excel i els pots classificar per categoria. Vale? I així ho fas aquest exercici un mes. I quan te n'adones, veus quines despeses tens i després ja pots començar a fer un pressupost. Vale? Pues per gastos fixos, això sempre ho tenim superclar, veritat, però els gastos variables no tant. Pues precisament per atacar aquesta part de gastos variables per donar-te de, ostres, pues mira, aquí he gastat massa o no, saps?
Idò, ja sabeu que podeu seguir aquests consells d'Anna Raquel Corral per fer visibles aquestes despeses invisibles que ens buiden la butxaca, com diu ella. Raquel Corral, consultora financera a OBB, moltíssimes gràcies.
De res, a tu.
Fins aviat.
Fins aviat.
Després d'haver ja amagat la calculadora per aquest mes, el que volem fer ara és conèixer una mica més el teixit associatiu de les Pitiüses. Avui concretament volem parlar de l'Associació de Voluntaris d'Eivissa, que l'any passat a més va arribar als seus 10 anys de vida, i per conèixer més detalls sobre la feina que fan, avui podem parlar amb el president d'aquesta Associació de Voluntaris d'Eivissa, en Joan Sillero. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va néixer l'Associació de Voluntaris d'Eivissa? En quin any?
Pues mira, va ser 2014-2015, perquè va ser una cosa curiosa, perquè abans de l'Associació de Voluntaris d'Eivissa hi havia una altra associació que es deia Associació de Voluntaris Esportius d'Eivissa. I en aquell moment em van cridar per poder col·laborar i participar. jo li vaig dir, home, només esportius crec que podien obrir una mica més ventall per tindre més tipus de participació. I ho han creat oportú i a partir de l'any 2015 van començar amb l'associació actual que tenim ara.
Que més enllà de l'àmbit esportiu, treballeu en molts altres àmbits. Veritat, he estat mirant la vostra pàgina web i la veritat és que no hi ha un àmbit de la vida on no hi sou, no?
Bueno, nosaltres en tenim com més preferència a l'àmbit social de les persones que viuen sola, que necessiten acompanyament, i aquí dediquem molt de temps i molt de sort. Després en tenim altres àmbits de participació que hi poden els que vulguin fer de voluntariat. Tenim l'àmbit cultural, tenim també el mediambiental, que també hi participem i fem molta cosa per lo que és la naturalesa i el medi ambient. En tenim també l'àmbit esportiu, que participem quan hi ha un gran event esportiu, d'una marató, una mitja marató o qualsevol tipus d'event esportiu. També ajudem molt al que és el tema de protecció als animals, el que tingui sensibilitat pels animals, doncs també en tenim aquest altre àmbit que poden participar, i qualsevol altre que potser doncs aquí no està reflectit, però que pot encaixar perfectament amb l'àmbit cultural, com és, per exemple, que nosaltres vam instituir aquí el Dia Internacional de l'Abrazo, que es fa a nivell internacional, però que aquí a Eivissa doncs no es feia. I des de fa 3 anys, pues, nosaltres cada 21 de gener fem aquest dia simbòlic de Dia de l'Abrazo. Com, per exemple, també tenim el programa dintre de l'àmbit social La Soledat, que en tenim molta gent que viu sola, que això no es veu ni es publica, però que hi ha molta gent amb necessitat d'ajuda, d'acompanyaments, i amb això és el que dediquem al nostre esforç.
El vostre esforç, que és moltíssim, perquè realment àmbit social, àmbit cultural i també, per exemple, aquesta jornada, no, del Dia Internacional de l'Abraçada en ple mes de gener, que és un mes molt fred, aportar una mica aquesta escalfor també està molt, molt bé, no?
Nosaltres, en definitiva, som una entitat molt jove, que, com ja has comentat, van complir 10 anys aquest any passat, i durant aquest període pues, han anat ajudant a moltes persones i han anat col·laborant. Com som una entitat sense ànim de lucre, el nostre lema és estem per ajudar els demés. O sigui que nosaltres estem aquí, tot el que es vol fer voluntari, d'entrada, dir, escolta, tu estàs d'acord en poder ajudar els demés i tal, i si ell té aquesta idea i té, perquè encara que no sembli, hi ha molta gent amb molta gana de fer alguna cosa, perquè hi ha molta gent que es jubila, que treballava moltes hores i s'ha quedat sense, vull dir, que té molt de temps lliure, i estem fent una llavor molt, molt especial per a les persones que no té a ningú que li pugui, perquè hi ha persones que, per exemple, no tenen qui li doni no tenen qui el feliciti pel seu cumpleany, per exemple, no? I això, una persona que s'hi troba sola i no té a ningú que li digui res i un voluntari li crida i li diu per molts anys, això ho agraeix molt.
Home, i tant, et canvia el dia. En Joan Sillero, que és el president d'aquesta entitat tan especial, ara ens comentava, som una entitat molt jove i el perfil dels voluntaris ho és? Us faltaria encara engrescar una mica més a la gent jove, trobes?
Amb això estem d'acord. Vull dir, la gran majoria de persones són adultes, gent gran, i el que dels joves, bueno, per la seva nivell de vida i estudi, etc, hi ha molt poquet, hi ha alguns, ja n'hi ha, però hauríem de fer com una crida de la gent jove que vulguin ajudar i participar i col·laborar amb els altres. Aquí tenen un espai on ells poden triar allò que més li agrada. Per exemple, si ara en tenim aquest cap de setmana un acte cultural i l'agrada, pues que hi participin. Si no, pues si la setmana que ve en tenim un de medi ambient per anar a la platja o el medi ambient per recollir no sé què, o sigui que ells poden, totes les persones que es fan de voluntari, poden triar allà on millor s'hi troben. Hi ha alguns que diuen, no, jo vull participar en tots els àmbits. Bueno, pues cap problema. Vull dir que això és una entitat que està molt oberta a que cada un que pugui fer de voluntari ho faci.
Exacte, pugui aportar el seu granet de sorra, sí. No? En l'àmbit que vulgui, si és en tots, encara millor, no li posareu peus.
Clar, i tant, i tant.
I ara mateix, quanta gent sou d'aquest gruix de voluntaris que tenim aquí
bueno,
a Eivissa?
Mira, aquí hi ha dues coses. Una cosa és el número que s'hi apunten de gent, de voluntaris, des que s'hi apunten fins al dia d'avui, amb aquests 10 anys, i una altra cosa són els actius voluntaris que estan disponibles a poder participar, perquè si dic la xifra, mira, carai, tants de voluntari n'hi ha, sí, perquè hi ha moments durant aquest període que va ser lo de la Dana, va ser lo de lo de València i lo de diverses coses que han passat, que, bueno, la gent s'hi apunta amb molta voluntat, amb molt d'això, i després pues, ho deixen per la seva feina, per la seva d'allò. Aquí tenim com a persones, diem, actives, que podem comptar uns l'altre entre 400 i 500.
Déu-n'hi-do.
I el doble en número. Vull dir que si tu vols apuntar de voluntària tindries el 1.100 i tal, però, clar, realment no són els números que tenim perquè la gent, un se'n va, l'altre marxa per la teva, per circumstàncies de la vida, no? Però tenim sempre com unes 300 persones disponibles a que puguin participar. Per exemple, l'últim acte que van fer mediambiental i el que van fer de la marató, de la mitja marató van anar 50 persones, a la medieval, que va fer també molt poquet de temps, també van fer un 100% voluntari, que van estar, perquè, clar, venien personal major de tota la residència de la illa, venien aquí al centre d'Eivissa, i cada voluntari agafava una persona i l'acompanyava a donar un passeig i després se li donava una festa. Per tant, només podien vindre la gent de dels voluntaris que tenien disponibles per poder-ho acompanyar. I aquest acte, pues, reunir 100 voluntaris un dia laborable, com va ser un dijous al matí, pues, no és ben fàcil, la gent pues, sí col·labora.
Uh-huh. Idò, aquestes 300 persones, tu com vas començar a interessar-te, Joan, pel voluntariat?
Ui, i això ja ve de llarg. Jo, el meu voluntariat va començar a Barcelona quan van fer lo de les Olimpíades del 92. Uh-huh. Aleshores, jo estava, en aquell moment, laboralment, estava a Barcelona treballant. Jo ja tenia interiorment que perteneixia a equip de clubs i associacions i demés, i van dir si volia fer de voluntari. I com a mi m'agradava molt el bàsquet, pues vaig estar de voluntari amb l'equip de bàsquet a Barcelona. I a partir d'allà, quan van acabar les Olimpiades, van dir, bueno, i ara amb aquest equip de persones que tenim aquí, perquè allà van estar per fer de voluntari, fent curset i fent això, pues, com 4 o 5 mesos. Vull dir que no va ser voluntari arribar i no, Barcelona va preparar les Olimpiades en molt de temps. I van estar. I ja que estaven tots, teníem molt clar que era el voluntariat, va dir, bueno, i ara això no ho deixarem, això ha de continuar. I llavors van fer allà una associació de voluntariat i quan jo ja em vaig vindre cap aquí, cap a Eivissa, em van oferir de col·laborar i participar amb l'associació de voluntari esportiu, que és el que t'hi comentava al principi.
Sí.
I va ser quan van veure que tenien que obrir una mica més el ventall de que hi hagi més àmbit de col·laboració que és el que estem fent actualment.
Exacte. I la gent que ens estigui escoltant, que se senti representada per la teva història, per tot el que ens expliques, que trobi que pot ajudar en alguns d'aquests moltíssims àmbits en els que feu feina, en l'àmbit social, en el cultural, amb el mediambiental, l'esportiu, el de la protecció animal, i que digui, jo vull apuntar-me com a voluntari, com a voluntària, què han de fer?
Pues molt senzill, molt fàcil. Tenim diverses fórmules. La més fàcil, diem, és entrar a la pàgina web de www.voluntariedivisa.com, que aquí hi ha tota una informació i d'allà mateix es pot, diem, escriure i posar la preferència que té sobre l'àmbit que vol col·laborar. També hi ha una altra fórmula que és trucant per telèfon, aquí al telèfon de l'entitat, que li passo ara, que és el 662-427-697. O sigui, 662-427-697. Aquest és el telèfon de l'entitat. Aquí pot trucar i aquí podem quedar doncs, per fer una primera trobada aquí a la seu. Tenim a la seu aquí a Eivissa i li podem explicar personalment tots els detalls i quin és la seva objectiu com a voluntariat i tal, perquè tenim un programa molt bonic que és dintre de l'àmbit social la soledat. Sí. Hi ha moltes persones que estan soles i quan tu li preguntes ¿tiene miedo a la muerte? Diu, no, tengo más miedo a la soledad. Sí. O sigui que és molt triste que avui dia pues, hi hagi tanta gent que estiguin sola i que no tingui, i hi ha altra gent que vol ajudar i participar, i aleshores aquí tenen una oportunitat per acompanyar o per trucar-li per telèfon o per estar conjuntament amb aquestes persones que viuen soles.
Idò, Joan Sillero, president de l'Associació de Voluntaris d'Eivissa.com. Molt fàcil, tot junt, voluntaris d'Eivissa.com.
Exacte. Aquí ho trobarà.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, jo, ara ja per finalitzar, el que volia era agrair públicament a totes les persones voluntàries que es dediquen per tenir una societat més solidària i que un món més hermoso i més humà, que és el que, en definitiva, la nostra pretensió d'ajudar els altres.
I doncs sumem en aquest agraïment, Joan Sillero, president de l'Associació de Voluntaris d'Eivissa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i enfilam al final del programa d'avui, però abans obrirem una ambaixada a Pitius en algun lloc del món. Serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és cultura.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Hem obert una ambaixada pitiusa a Reykjavik.
Us comentàvem a l'inici del programa i ja sabeu que des d'aquesta temporada, una vegada al mes, normalment coincidint amb l'últim dijous de cada mes, sortim a fer una volteta pel món per algun dels indrets que acullen alguns dels pitiusos més il·lustres. Eivissenques, formenterers, formentereres i, en aquest cas, un eivissenc, que porten el nom de les nostres illes pel món i esdevenen els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes sortim en missió consular per aquest planeta tan polit. I hem pensat que per combatre el jet lag, les diferències horàries, els ritmes de vida trepidants que porten els nostres pitiusos pel món, ens enviarem notes de WhatsApp perquè ens expliquin on són, quin és l'àmbit professional en el que han assolit l'excel·lència. I avui enfilam una vegada més cap a latituds més al nord per parlar amb el flautista Rafael Adobas Bayoc. Molt bon dia, Rafael. Quant de temps fa que vius a Reykjavik i quina va ser la raó que et va portar a mudar-te a Islàndia?
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies, primer de tot, per convidar-me. I
I res, em fa moltíssima il·lusió compartir aquesta estona amb altres. A Reykjavik estic vivint des de l'estiu passat, vaig venir a setembre, i bueno, estic treballant a l'Orquestra Simfònica d'Islàndia. Aquesta vacant duia molt de temps oberta, duia com uns 6 anys, més o menys. I res, pues, vam fer com 3 convocatòries. Jo no em vaig venir a cap, però sí que vaig venir com per recomanació del flautista Manuel Paut, que li van demanar com per noms de gent que, pues, que estigui buscant feina o gent que pugui estar interessada en una feina, i va sortir el meu nom. I res, pues, aquí estic. La veritat que va estar una sorpresa molt grata, o sigui, no és algo que tingués en el meu cap. Venir a Islàndia, a Reykjavik, com a tal, i bueno, el fet de treballar amb una orquestra també és algo que em fa moltíssima il·lusió. I res, amb moltíssimes ganes de seguir explorant aquest rol i aquesta feina. És una meravella poder fer això i tocar amb directors importants, amb programes potents, amb una orquestra simfònica així com en format més gran.
Més gran, eh? Home, si vius a Reykjavik des de l'estiu passat, ja has viscut el teu primer hivern islandès. Jo no sé si ja t'has acostumat a aquestes temperatures gèlides o no. A quines altres parts del món has viscut? I no sé si feia tant de fred per allà.
Lo de les temperatures gèlides, la veritat és que no és el més complicat, diria, de viure en llocs així. Jo diria que és més la foscor. Han hagut alguns mesos, tipus novembre, desembre, que sí que es fa completament fosc, com a les 2 a les 3 de la tarda, i després, pues, el matí següent, és que no surt el sol fins a les 11 del migdia o així. La veritat que això ha estat el repte, diguem, que el que ha estat super nou per mi, perquè després tot l'altre, les temperatures no arribem... menys 2, menys 3 és el mínim que tenim. I res, ha hagut llocs pitjors, jo crec que Suècia ha viscut un any, a Estocolm. Allà hem arribat com a menys 20, menys 15, i després també a Múnich, per exemple. Allà també és bastant paregut, menys 10 igual pot arribar. I a Múnich, per exemple, ha viscut 7, 8 anys, allà ha estat fent... el superior i el màster, bueno, vaig fer un Erasmus primer venint des de Barcelona. Ja a Barcelona vaig viure 2 anys, després a Múnich, i després va venir a Estocolm, Suècia, i un any també a Colònia vaig estar vivint. I res, vaig tenir un altre any, bueno, uns 6 mesos a Múnich abans de venir-me cap aquí, cap al nord, i res, molt content.
Vaja, que per poc no obrim una ambaixada a Múnich, eh? O a Estocolm, vaja, vaja. Evidentment, quan pensam en música islandesa, m'imagino que molta gent pensa directament en la cantant i compositora Björk, però a banda d'ella, a Islàndia hi ha una enorme capital musical, veritat? Tens algun referent musical allà a Islàndia?
A Islàndia hi ha un munt d'artistes i jo crec que bueno, el fet d'estar aïllats també els hi fa tenir... com una expressió molt concreta o una manera d'expressar-se, no? I d'estar en l'escenari i d'utilitzar les harmonies. Tenen un llenguatge com molt propi, inspirat en la natura i en tots aquests fenòmens, no? De la falta de llum solar o bueno, també l'extrem. Ara mateix, per exemple, tenim sol tot el rato i jo crec que tots aquests extrems, aquestes temperatures els hi fa tenir aquesta identitat. Bueno, tenim a Björk, que és, bueno, me pareix fantàstica, és una cosa, la veritat que, bueno, pues va revolucionar l'escena com els 80-90 i en arrel de tot això pues ja van anar sortint, per exemple, artistes de la música clàssica. Tenim en Víkingur Ólafsson, pianista, és un dels referents que hi ha actuals. També tenim en Stefan Ragnar Höskuldsson. Ell és flautista, per exemple, bueno, és el número 1 ara mateix, juntament amb Emmanuel Paut. Va guanyar fa poc la plaça a la Filarmònica de Berlín i va estar a la Sinfònica de Chicago. Bueno, és totalment un referent també ara mateix. I qui més? En el panorama més pop tenim en Laufey, en Loivey, que diuen aquí, i bueno, pues ha trobat una manera de mesclar. Ja també toca el cello i ara mateix està fent com molts de concerts així en format més pop, amb banda i també amb orquestra, a tot arreu. Tenir tot això aquí com molt prop em fa també com sí, tenir ganes de descobrir aquesta part més creativa i de col·laborar, no? Perquè jo crec que també hi ha molts artistes visuals aquí i, bueno, doncs, poc a poc és anar coneixent una mica el que hi hagi per aquí.
Clar, clar, veig que hi ha molt de terreny per explorar musicalment a Islàndia, més enllà de la meravellosa Björk, com ara comentàvem, fins i tot en Paut, que va ser qui et va obrir les portes de l'Orquestra Simfònica d'Islàndia. I no sé si tens previst quedar-t'hi allà a llarg termini. Què és el que més t'ha sorprès del que has descobert des de l'estiu passat o el que més t'agrada de la cultura islandesa?
A veure, pues a llarg termini... Això encara no se pot dir, no sé, no és algo que tingui com calculat. Sí que és veritat que, bueno, això s'ha d'anar mirant. El fet de tenir ara una plaça indefinida, pues, ja com que depèn més de mi o si trobés alguna altra feina més a prop de casa, per exemple, això no ho descartaria. Anar-me apropant més a Eivissa, per exemple, ja fos amb orquestra o sent profe, per exemple, a una universitat, això és algo que em fa moltíssima il·lusió, però no descarto, la veritat, estar aquí més anys, o sigui, no veig algo que digui, bo, me n'he d'anar. Així que sí, la veritat que de moment, pues, em toca això, viure aquest, aquest moment, I res, aquí, de la cultura islandesa, per exemple, el que m'ha sorprès... El primer que m'ha sorprès molt és l'espontaneïtat. Jo crec que és algo que en els meus darrers anys no ho he acabat de veure. No estava com integrat a la societat, per exemple, a la societat alemanya. O sí, amb la gent amb la que vivia, pues, sí que notava com més... una manera més calculada de tenir, pues sí, de viure, no? I de tenir el temps més calculat, de fer això en aquesta hora i estudiar més, treballar, estudiar, tenir tot això com més compacte i menys temps per la vida social. I aquí, per exemple, pues, m'encanta que tinguin com a activitat social les piscines públiques, tenen com piscines, com aigües termals, on pues, un es passa la tarda bàsicament allà com el que li diuen la steam room, que és com un hammam amb un bany així de vapor, hi ha saunes també, i la veritat pues, que un passa les tardes, jo he estat hores i hores allà i super content, i pues, en comptes d'anar-me'n a prendre un cafè, que per exemple jo no prenc cafè, pues, me passa les tardes allà a les piscines i res. Això de viure en comunitat també ho tenen molt arrelat en la cultura. Tenim un grup de crossfit i això, després dels assajos, anem a entrenar, per exemple.
Vaja, o sigui que temps passa avorriment poc i una vida molt més espontània del que ens podríem imaginar des d'aquest caràcter mediterrani, eh? Igual molt més alineats amb el caràcter irlandès del que ens podríem pensar. I els teus companys, companyes, amb els que comparteixes això, entrenaments de crossfit, tardes a les piscines públiques, en aquests steam rooms i tal, què diuen quan els dius que ets d'Eivissa?
Pues entre els meus companys i companyes de l'orquestra, quan els dic que som d'Eivissa, diuen... És un clàssic. No diuen com res en concret, al principi, però sí que se sent un... Oh, ah, Eivissa, oh... Se sent això... I res, diuen, Party Island, no? Això per el primer, també. I després, what are you doing here? I res, només puc dir, yeah, of course, sure, Party Island, yes. Yeah, it's, yeah. What are you doing here? Si tens la pregunta. Això sé, sí, també hi ha gent com estrangera que reacciona també com superràpid. I alguns altres que diuen, Eivissa, where is that close to? I bueno, pues ja els he dit una mica a Baleares, Mallorca, i sí, sí que ja tenen l'associació més clara quan els hi dic Baleares-Mallorca.
Val, però espero que els hi diguis que no som Mallorca, eh? I com és el teu ritme laboral allà, Rafael? Et permet també fer altres projectes personals o venir aquí a Eivissa sovint a fer concerts, a veure sa família?
La veritat que no me puc queixar per ritme laboral i per les condicions de feina aquí. Només tocam un concert de la setmana, que és dijous. Els assajos solen començar dilluns, llavors tenim dilluns a dijous, un cap de setmana bastant llarg, divendres, dissabte o diumenge. I la veritat que molt content. Assajam de 10 a 1, hi ha algun dia que assajam de 10 a 3 i mitja, després el tercer dia és de 10 a 1, concert, el dia del concert solem fer un assaig general de 10 a 1 també, el quart dia, dijous, i concert a la tarda, a les 7 i mitja. Per lo dels projectes personals és algo que encara estic mirant, calculant de com quadrar-ho, de com organitzar-ho, però sí, aquest any, per exemple, he pogut anar a fer masterclass en el Conservatori Superior de les Illes Balears, a Mallorca. Ha hagut alguna setmana que he tingut algun concert també a Mallorca, amb en Llorenç Prats, i aquella setmana ho vaig poder organitzar per tocar amb l'Orquestra Simfònica. Sí, o sigui, van sortint així projectes de tant en tant i, bueno, m'agradaria fer-ne més també, i en la part creativa, més que concerts, com més, que no siguin només concerts tancats, sinó més amb la part creativa i de poder fer experiments amb altres arts, amb altres vessants. I a Eivissa, pues, sí, estic intentant venir de tant en tant i sempre surt alguna cosa. Llavors, això no em preocupa, bàsicament.
Sempre surten coses per aquí. Però, clar, hem de tenir clar que ets molt jove, però ja tens una carrera laboral molt prolífica, i no sé si amb aquestes dues variables et plantejaries tornar aquí a Eivissa per establir la teva base, per treballar aquí i poder seguir viatjant pel món fent música, clar.
Sincerament, tornar a Eivissa ho veig bastant complicat, i és pel fet de lo dels viatges. Sí, a l'hivern és bastant complicat trobar connexions directes i bueno, a l'estiu això cap problema, no? Amb altres ciutats europees, per exemple, però a l'hivern seria bastant complicat fer aquest tipus d'escala, bueno, passar primer per algunes altres ciutats, i pel tema organització, això jo crec que seria, sí, el que faria tot més complicat. Des d'Islàndia tampoc és que sigui molt més fàcil, però sí que això, no? Pues, sempre que estic a Islàndia, pues, estic com tocant a l'orquestra i tinc com aquesta base. Llavors, pues, bueno, en un món idíl·lic, si Eivissa tingués alguna orquestra o algun centre, alguna institució, tipus conservatori superior o universitat, per donar classe, pues sí, ja firmaria pues, demà o demà passat. Però sí, de moment no ho veig molt viable.
Bueno, de moment, m'agrada aquest de moment, eh? La veritat és que ens passa sempre que es fa supercurteta aquesta conversa, així que quan tornis per aquí, per Eivissa, trobam una excusa i vens aquí a l'estudi i parlam una miqueta més en persona. Què et pareix?
Ui, pues sí, amb molt de gust. Gràcies per la invitació una altra vegada i res, si hagués cap concert o alguna cosa, us ho faig saber. Gràcies i res, fins aviat.
Mira, hem passat de les temperatures gèlides de Reykjavik en aquests ritmes caribenys, que són pura llum, ja una mica més acordes amb els temps que estem tenint per aquí, per Eivissa. Moltíssimes gràcies, de veritat, Rafael. Molt inspiradora aquesta conversa. I després d'aquesta xerradeta tan interessant, nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Dos segons queden ja per les 12:58 i és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia amb na Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir al Club de Lectura Feminista en què parlarem del llibre El Eterno Retorno, Relatos Migratorios en Primera Persona.
La cita és a les 6:30 de la tarda al Casal d'Igualtat de Vila i comptarà amb la participació de l'autora Asma Awata. Per assistir és necessari inscriure's prèviament al correu electrònic igualtat@eivissa.es o al telèfon 971-397-626.
I seguim a Vila per anar a la presentació del còmic Maricel de Dagoll de Gom.
Serà a les 7:30 de la tarda a la llibreria Sa Cultural.
I també a Vila, aquesta tarda, podem veure la pel·lícula iraní Sangre y Oro, que es projecta dins el cicle de Cinema Anem al Cine.
La cinta de 2003 va ser reconeguda amb el Premi del Jurat del Festival de Cannes aquell any. Es projecta en versió original subtitulada en castellà. La projecció començarà a les 8:30 de la tarda als multicines i l'entrada té un preu de 5,5 €.
De Vila, amb una anama a Jesús per assistir a la presentació del llibre Finanzas para llevar, de l'economista i assessor financer Juan Francisco Ballesteros.
L'autor tractarà la importància de la planificació financera d'empreses i particulars i el valor en el temps que tenen les inversió serà a les 5:30 de la tarda al Centre Cultural de Jesús.
I acabem a Sant Josep per escoltar el concert de primavera a càrrec dels cors de l'Urgell i de Sant Josep.
Serà a les 8 de la tarda a l'església de Sant Josep sota la direcció de Jordi Martí Companya amb la participació de més de 150 veus.
I Don Ives, ho deixem aquí. Fins demà.
Fins demà.
I aquests últims segons els dedicarem a felicitar la cantant, compositora i actriu australiana Kylie Minogue, que avui fa 57 anys. La felicitem amb aquest I Should Be So Lucky, un tema de l'any 1988. Demà tornem a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra, la barriada de Pere Garau a Palma, passarà a disposar